Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Espanta pensar com et pot canviar la vida de dalt a baix en només un instant. Pot fer-ho cap a bé, però malauradament també pot fer-ho en direcció contrària. És el cas d'una família de Vilanova i la Geltrú. Per conèixer la seva història, ens hem de remuntar a la mitjanit del 12 d'agost del 2003. És a dir, ara fa 20 anys. Un conductor va intentar avançar-ne un altre al passeig marítim d'aquesta localitat de Vilanova i la Geltrú, però aquest segon conductor no es va deixar avançar. A partir d'aquí, tots dos, grans mascles ells, van començar una mena de cursa pels carrers de la ciutat avançant-se l'un a l'altre i van arribar a triplicar la velocitat permesa. De cop, un d'ells va picar amb una vorera, va perdre el control, va sortir disparat cap als carrils contraris i va xocar bestialment contra el cotxe en què anava aquesta família. El vehicle de la família va quedar completament destrossat. Un dels conductors, el molt covard, va fugir. Per culpa de l'accident, la mare té mig cos completament paralitzat i necessita una cuidadora per fer les coses més bàsiques del seu dia a dia. El pare i un dels fills encara arrosseguen lesions múltiples per tot el cos i, de fet, tenen reconeguda l'incapacitat permanent. Els altres dos fills, sortosament, van patir lesions greus, però avui ja les han deixat enrere. Pràcticament tots ells han hagut de passar, i més d'un cop, per quiròfan. I ara, 20 anys de malson després, aquesta família ha rebut la pitjor notícia possible. Els dos responsables de l'accident que els va destrossar la vida han quedat absolts, com si res hagués passat. Per què? Per un retard judicial. Perquè l'Audiència de Barcelona ha trigat tant que els delictes ja han prescrit. Així de bèstia, així d'inhumà. D'entrada, el cas ja va trigar 15 anys a jutjar-se per una instrucció insultantment llarga i plena de traves. Tant que va entrar en joc el que es coneix com a dilacions indegudes. Resumint-ho molt, si un cas triga molt a jutjar-se, i això es pot atribuir directament a lentitud dels jutges, als acusats se'ls rebaixa la pena. Com més temps passa, més se'ls hi rebaixa. En aquest cas va trigar tant que la condemna es va reduir fins a la mínima expressió. Pura ineficiència, pura negligència. Els condemnats van presentar un recurs i, de nou, el cas va quedar paralitzat, camuflat, amagat en la muntanya immensa d'arxius pendents de resoldre la secció 9 de l'Audiència de Barcelona. Una secció que aquells que recorren passadissos dels jutjats cada dia expliquen que és del tot ineficient. No és la primera vegada que es denuncia això. El jutge va trigar 4 anys més per dir ara simplement que, clar, amb tot el temps que ha passat, els delictes ja han prescrit. És a dir, que els culpables d'haver destrossat la vida 5 persones, tota una família sencera, han sortit impunes, absolts. A la família no els queda ni una miserable sentència judicial que els acrediti com a víctimes i avui, fins i tot, viuen amb la por de quedar-se sense un duro d'indemnització. I els altres dos, mentrestant, com si res hagués passat, són lliures i poden tornar a conduir. Quan les institucions ens han de defensar, quan les institucions que ens han de defensar ens deixen tirats, què ens queda? Què fem? Ho hem vist infinitat de vegades aquí al Monarracú amb casos del contenidor. Un dels millors espais, per cert, que existeixen a la ràdio, però que realment, si tot anés com ha d'anar, no hauria ni d'existir. La justícia pot ser lenta, enrevessada i pesada, però mai hauria de ser injusta. I tot sovint, malauradament, ho és. I molt. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 2 d'agost del 2023.
I avui la calor més intensa es trasllada a les comarques de Girona, on es passarà dels 35 graus. Al sud del país, en canvi, les temperatures ja es normalitzaran. El sol serà el protagonista, però passarem el dia amb moltes estones de cel mig ennuvolat, sobretot a la costa, i a la tarda també al Pirineu.
Problemes per circular a l'autopista AP7 en sentit sud. Hi ha un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que talla dos carrils de la calçada en sentit Tarragona i provoca 7 quilòmetres de retencions des de l'altura de Cerdanyola del Vallès. També en sentit sud més endavant us trobareu 6 quilòmetres de retencions entre Martorell i Gelida per un altre accident. També en sentit sud, en sentit Tarragona, en aquest cas ja s'han pogut retirar els vehicles accidentats, un camió i dos turismes, i la via ja s'ha pogut reobrir totalment. De moment això és el més destacat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida us expliquem l'última hora dels incendis que les últimes hores han cremat a Catalunya i que han posat a prova la capacitat dels bombers. De seguida detallem també la investigació judicial a Donald Trump sobre la sala al Capitoli i de seguida també repassem els últims moviments del PSOE i Esquerra per la investidura de Pedro Sánchez. Però abans, fa una hora, el Barça ha tancat la gira nord-americana amb una victòria contra el Milan en un partit eclipsat pel serial d'Ousmane Dembélé. Just després del partit, Xavi Hernández ha donat per fet que el francès ja ha fet les maletes. Ho ha dit a TV3 amb una evident cara de decepció.
Però bé, al final és la proposta, és la llei del mercat, no? En aquests moments nosaltres no podem competir. No podem competir, és a dir, la proposta que li fan és totalment fora del nostre... Ara mateix no podem competir amb això. Per tant, res, desitjar-li tota la sort del món, perquè ens ha donat molt i almenys quan he estat jo d'entrenador és una pena. És una pena, sí, un pèl decepcionat, sí.
I tot i que Xavi dona per fet que no hi ha volta de full, el serial Dembélé no està tancat, ni molt menys. Queden molts fronts oberts, per exemple, per quants diners se'n va el PSG. De fet, aquest és el gran tema que ha marcat l'expedició blaugrana als Estats Units en aquestes últimes hores. Anem cap a Nevada, amb l'enviada especial de RAC1 a la gira del Barça. Marta Ramon.
Xavi ha confirmat que Dembélé ja els ha comunicat definitivament que marxa al PSG i, a més d'admetre la seva decepció amb ell després de 4 dies frenètics a nivell intern, ha remarcat que ara s'han de reforçar.
Sabíem que hi havia una possibilitat de que algun equip pagués la clàusula, no? Bé, jo veia tant el Félix Luzmán que no m'ho esperava, però és així, és el mercat i ho hem d'acceptar, res més. La vida continua, el Barça segueix i els futbolistes que no volen estar al Barça, doncs, els hem de deixar marxar, està clar. I ara nos tenemos que reforzar. La baja de Usman, en mi opinió, nos debilita, sí.
El Barça està obligat a vendre'l perquè està establert així en el contracte. Fa un any va acceptar renovar a canvi de poder sortir aquest estiu si abans del 31 de juliol portava una oferta de 50 milions. Ara s'obre un conflicte jurídic perquè el Barça creu que no es donen els condicionants perquè els seus representants cobrin la meitat del que s'ingressi pel traspàs, tal com s'havia acordat.
I més enllà del cas Dembélé, com dèiem, el més nou, de fa tot just una hora, és que el Barça ha guanyat 1-0 contra el Milan en l'últim partit de la gira del Barça als Estats Units, Marta.
Amb Dembélé directament fora de la convocatòria, el millor del partit ha estat Ansu Fati, que amb la seva entrada ha empès els seus companys a donar una millor versió i ha obtingut el premi del gol al minut 55. Ha estat dels tres amistosos el més espès de tots pel que fa a fluïdesa de joc i també ha destacat especialment la solidesa d'Oriol Romeu al migcentre. El tram final ha servit per veure els joves Lamine Yamal, Aleix Garrido, Àlex Valle i Mica Fey. Gavi ha tornat a quedar inèdit. L'equip tornarà aquesta mateixa nit cap a Barcelona.
A aquesta hora, òbviament, els digitals continuen sucant pa amb la plantada de Dembélé al Barça. Ens ho explica la Laia Colomer.
Fernando Polo, a Mundo Deportivo, diu que Dembélé és una pedra a la sabata del Barça. Sense ell, l'equip perd un jugador diferencial i apunta que el substitut ha de ser Bernardo Silva. Anaís Martí a La Vanguardia es fa ressò que la directiva blaugrana li ha posat d'exemple de Neymar a Dembélé durant el viatge a Las Vegas. Va marxar el 2017 i ara vol tornar. Dembélé posa el Barça en un embolic, és la lectura que fa Lluís Miguel Sanz a l'Esport. Afegeix que la seva sortida ha agafat per sorpresa i que el club està emprenyat amb la comèdia del francès. A Madrid la premsa parla de guerra jurídica. Juan Jiménez de l'AS explica que la directiva contempla portar el cas a judici si Dembélé proposa cobrar el 50% del traspàs.
Sobre el partit contra el Milan, la premsa destaca a aquestes hores el nom d'Ansu Fati, protagonista del partit pel seu autèntic golaç, Pol Rodríguez.
Sí, sí, llegim els diaris digitals, per exemple, el que deies, golaç d'Ansu Fati és el que també diu Jordi Batalla al Mundo Deportivo, a més amb dedicatòria a Dembélé. Joan Puquí afegeix que el Barça torna triomfador dels Estats Units. Ansu es reivindica en el tancament de les gires, el titular de Ferran Correas a l'Esport també destaca que la celebració amb abraçada a Dembélé, que estava a la banqueta. Carles González, de l'Esportiu, també parla de la reivindicació d'Ansu Fati amb el seu gol de rosca contra el Milan. I a Madrid, Ansu Fati també pica, és el titular de Ramiro Aldunate al Marca, i Ansu, tot el 10 en Las Vegas, és el titular de Juan Jiménez al diari AS.
Doncs de tot plegat, del serial Dembélé, de la gira i del partit que ha acabat, com dèiem, fa una horeta i pocs minuts, escoltem el comentari que hi posa el sotsdirector del diari AS i col·laborador del món RAC1, Santi Jiménez.
Vet aquí un gos, vet aquí un gat, i el conte de Dembélé al Barça ja s'ha acabat. El francès ni es va canviar per jugar contra el Milan en l'últim partit de la gira, amb golaç d'Ansu, i en el Barça ja donen per fet la seva marxa imminent al PSG. Les sensacions en el vestidor blaugrana cap al francès van des de la decepció de Xavi vers la nineta dels seus ulls fins al sentiment dels directius de tracte injust cap al club. Ara s'haurà de litigar amb els francesos i el representant d'Ousmán per tal de minimitzar el drama econòmic. El contracte que se li va fer a Ousmán, que Mateu Alemany va definir com de transferència obligatòria, era un bunyol que presagiava un final com el que mereix el personatge. El Barça torna d'Amèrica altre cop amb un puntal que farà escala a Barcelona abans d'aterrar a París. Com Neymar, un exemple que Xavi li va posar al seu alumne favorit en un desesperat intent que es quedés. No va colar. Com a mínim, el brasiler va deixar 222 milions.
I per cert, un últim apunt molt ràpid, encara vinculat al Barça, i es va confirmar un moviment. Julián Araujo marxa seguit a les Palmes.
Sí, el lateral dret jugarà una temporada i tornarà al Barça perquè l'equip canari no té opció de compra. El mexicà, recordem, va arribar al mercat d'hivern de passat per incorporar-se al Barça Atlètic, procedent del Galaxy, del Los Angeles Galaxy. Amb aquest moviment, el Barça s'estalvia la seva fitxa aquesta temporada.
8 i 10. Tres incendis en menys de 12 hores posen en alerta els bombers després d'una primera part de l'estiu pràcticament sense ensurts. Al matí se'n van encadenar dos a les comarques de Tarragona, amb un Roig del Camp, al Baix Ebre, i l'altre al Perelló, al Baix Ebre. També. I a la tarda se'n van declarar un altre a Collbató, al Baix Llobregat. A hores d'ara, el de Montroig ja està extingit, mentre que els altres dos estan controlats i els bombers continuen remullant les zones per intentar extingir-los a les properes hores. De fet, l'últim a controlar-se ha estat el de Collbató, aquesta mateixa nit. Com dèiem, tot va quedar en un ensurt i entre els tres han cremat només unes 40 hectàrees, però si la simultaneïtat va fer anar a confinar algunes urbanitzacions, va anar a fer... Expliquem-ho bé. Com dèiem, com he perdut jo llegint, com dèiem, tot va quedar en un ensurt i entre els tres han cremat només unes 40 hectàrees, però la simultaneïtat va anar va fer que els bombers anessin de corcoll. Els incendis de Montroig i del Perelló també van obligar a confinar algunes urbanitzacions. El de Montroig, a més, va tallar l'A7 i la circulació de trens per l'R16 durant una bona estona, i el de Collbató també va obligar a tallar l'autovia A2. El més preocupant dels tres incendis ha estat el de Perelló. Tot i que finalment només ha cremat unes 25 hectàrees, tenia potencial per arrasar-ne fins a 400. Aquesta nit, una cinquantena de dotacions dels bombers han continuat remullant la zona. Com estem? Doncs bé, per evitar que les flames es propaguessin, van ser claus els conreus a la zona, que van funcionar de tallafocs. Molt important això sempre. Aquesta nit, l'alcalde del municipi, Samuel Ferrer, ha defensat el nou C de RAC1 que la feina dels pagesos.
És una zona de bosc forestal i a la vegada de conreu i de cultiu. Sí que és veritat, doncs, que això ha fet que el foc no es propagués amb tanta rapidesa, encara que ha començat amb molta virulència, però a poc a poc, doncs, les zones de cultiu han anat fent com de tallafocs natural. En això, la importància, doncs, dels conreus, de treballar la terra i de treure-li un partit.
El foc va començar cap a les 12 del migdia i, com dèiem, va obligar a confinar els veïns de les urbanitzacions de l'Àliga, Racons i Bocatxa i de les cases aïllades de la zona. Un incendi que, per cert, va servir per posar a prova el sistema d'alerta de protecció civil als mòbils. Per primera vegada es va enviar un avís a totes les persones, veïns o no, que en el moment de l'incendi estaven a la zona perquè es confinessin. Un cop va acabar l'ordre de confinament, els van tornar a enviar un missatge també avisant-los. Una de les complicacions amb què es van trobar els bombers va ser que moltes cases estaven enganxades al bosc. Els agents rurals han aprofitat per fer una crida per recordar la importància de mantenir les franges de protecció forestal. Molts dels habitatges de la zona del foc d'ahir no tenien cap franja, o si la tenien, estava en mal estat. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Doncs sí, justament un foc com el del Perelló ha posat en evidència un dels grans problemes amb els que es troben els bombers quan han de lluitar contra les flames, protegint primer les persones i també les seves propietats. Les franges de protecció forestal, zones d'aclarides sense vegetació al voltant dels habitatges, o brillen per la seva absència o no estan fetes ni mantingudes com caldria. El cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel García, feia aquesta crida ahir des de l'incendi del Perelló.
Que ajuden d'una banda que si hi ha una emergència, un incendi, no? Doncs protegir la construcció, però d'altra banda també qualsevol activitat humana que hi ha al voltant de la casa que pugui produir un incendi, disminuir la probabilitat de que arribi a la zona forestal i esdevingui un incendi forestal.
Franges de protecció a banda, el paisatge de mosaic a milles de bosc enmig de zones encara amb cultius ha sigut clau per poder controlar aquest incendi.
Inspector en cap dels agents rurals, Toni Mur, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Després d'un inici d'estiu sense masses incendis, ahir se'n van declarar 3 en poques hores. Com s'explica això?
Bueno, s'explica bàsicament perquè les condicions del dia no eren gaire bones. No teníem una velocitat de vent molt important, però sí que teníem pues, una component d'oest que va fer que tinguessin humitats relatives molt baixes. Aleshores, a les zones on es van produir aquests incendis, també són de les zones on hem tingut menys pluviometria durant els últims mesos, i aquesta coincidència pues, va fer pues, que tinguéssim una certa simultaneïtat d'incendis i que els incendis es comportessin ja amb una virulència important.
Ahir a la tarda es parlava que el de Mont-roig hauria pogut començar per l'avaria elèctrica d'un tractor. Es manté aquesta hipòtesi a aquesta hora del matí?
Sí, sí, en principi és la hipòtesi sobre la que estem treballant. Tenim testimonis, hem pogut fer una inspecció del tractor i ara mateix és l'única hipòtesi sobre la que estem treballant i pràcticament la podríem confirmar.
Mm-hmm. Ja sabeu què hauria provocat els altres dos, el de Parelló i el de Collbató?
No, els altres dos encara estem amb investigació, estem recollint testimonis i encara estem recollint dades de l'àrea d'inici, i ni l'un ni l'altre també va aventurar cap hipòtesi en aquest moment.
D'acord. Ara bé, dos dels tres incendis van cremar molt a prop de carreteres importants, com la 7 i la 2. Això és casualitat o hi ha alguna explicació?
No, és casualitat. Ben bé, l'incendi de Collbató es va iniciar al costat de la carretera, però també molt a prop d'una gasolinera. Aleshores és una zona freqüentada per molta gent i es poden obrir pues, diverses hipòtesis sobre les causes en el moment en què és una zona molt freqüentada pel trànsit de persones i vehicles. I l'incendi de Mont-roig del Camp, pues, com ja han dit, el fet de que estigués un tractor treballant en una zona forestal i que tingués una avaria que provoqués un incendi del propi tractor, pues, va ser la causa de l'incendi, i la proximitat a zones a vies de comunicació pues, és una casualitat.
Mm-hmm. Ara l'Esteve Giral ens explicava que molts dels habitatges de la zona no tenien cap franja de protecció forestal, o els que en tenien les tenien en mal estat. És una tendència habitual a Catalunya que es descuidin aspectes com aquest?
Bé, no està... No totes les edificacions aïllades ni totes les urbanitzacions tenen ni les franges de protecció fetes, ni algunes fetes, però no ben mantingudes. I aquesta és una mesura de prevenció molt necessària per protegir els habitatges, tant els habitatges aïllats com les urbanitzacions. Sí que s'ha anat avançant durant els últims anys pues, amb inversions i amb moltes de les urbanitzacions, sobretot de Barcelona i Girona, on s'han fet bastants treballs per adequar aquestes franges, però encara ens queda molta feina a fer, sobretot amb edificacions aïllades. Això és una... Nosaltres, des del cos de gent rols, fa uns anys que portem una campanya divulgativa expressa per aquestes cases, aquestes edificacions aïllades, perquè al final és una mesura per protegir els edificis. Si la vegetació està lluny de l'edifici, doncs pràcticament és molt difícil que es posi en perill el propi edifici per a les persones que hi habiten, però...
Crec que hem perdut el Toni Mur, l'inspector en cap dels agents rurals. Confirmen que l'hem perdut. Ara l'intentarem recuperar. Tinc el Martí Oliveres aquí al costat, ja que estem, aprofitem i fem un cop d'ull a la previsió del temps d'avui, que sempre ja sabem que va molt lligada, estretament lligada, al risc d'incendis.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Avui les condicions meteorològiques no acompanyaran gens, sobretot a les comarques de Girona, oi?
Sí, avui exacte. Aquest risc es trasllada al nord-est de Catalunya. Precaució, perquè la calor serà molt forta a partir del migdia, amb temperatures per sobre ja dels 35 graus en alguns casos. I com va passar ahir al sud, a la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, doncs avui al nord, entre l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, fins i tot la Baixa Garrotxa, es poden arribar a assolir temperatures de 37-38 graus. graus. És un garbí rescalfat que bufarà amb cops no molt forts, però sí 25, 30, 40 km per hora, i això doncs, pot disparar aquest perill d'incendi forestal, sobretot a la zona del Cap de Creus i muntanyes de l'interior de Girona. Així que molta precaució al nord-est. No vol dir que la resta no hi hagi perill, també hi és moderat alt en algunes comarques, però avui el focus l'ull posat sobretot al nord-est de Catalunya. Tot plegat vindrà acompanyat de sol, d'alguns núvols baixos que tenim en trams de la costa, i com a molt a darrera hora, cap al vespre, ja a primeres hores de la nit, pot arribar algun primer ruixat al Pirineu més occidental, a banda de Lleida, dels Pallars, de l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran. Serà l'inici, el preludi d'un canvi més significatiu que tindrem demà. Demà ho hem anat explicant, arriba un canvi més fort, amb ruixats, algunes tempestes que poden descarregar amb més ganes, sobretot a partir del migdia a l'interior i al Pirineu. Poden aparèixer de manera més irregular també en trams de la costa, i tot plegat obrirà les portes a una refrescada contundent. Baixarà molt la temperatura ja al Pirineu demà, i entre divendres i el cap de setmana ho notarem a la resta. A la costa és on arribarà més tard aquesta refrescada. Per tant, demà, tot i que anunciem una refrescada al nord del país, a la costa continuarem, si fa no
fa. Paciència.
Exacte, amb la mateixa situació, amb humitat, amb molta sensació de xafogor, però sí que divendres i dissabte doncs, baixarà aquest termòmetre, i haurem d'estar pendents del vent, perquè la tramuntana i el mestral no afluixaran. Continuaran un parell o tres de dies, aniran entrant amb més o menys intensitat, però precaució, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i també l'Empordà, perquè aquest vent, amb la sequedat que tenim, tot aquest ambient doncs, molt sec, contribuiran doncs, a que es mantingui aquest perill alt d'incendi forestal a moltes zones.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Estàvem parlant amb l'inspector en cap dels agents rurals, el Toni Mur. Se'ns havia tallat un moment, però l'hem recuperat. És aquí, oi, inspector?
Sí, sí.
Ara ho comentava el Martí, parlàvem d'aquestes condicions meteorològiques. Amb vostè fins ara havíem comentat els tres incendis simultanis d'ahir, però avui es manté alt aquest risc d'incendi forestal a Catalunya?
Avui milloren una mica les condicions, perquè no tenim aquesta entrada de vent de ponent, ens afluixa una mica, però sí que tenim la previsió que a partir de demà, tant dijous com divendres, inclús dissabte, segurament tindrem que afrontar el pitjor episodi de perill d'incendi de la campanya, per l'entrada d'aquesta tramuntana i aquest mestral, que afectaria les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Empordà, i que coincideix amb les zones on tenim una pluviometria pitjor durant dels últims mesos. Si a la part més interior de Catalunya doncs hem tingut durant els últims mesos pluviometries que s'acosten doncs als 200 litres per metre quadrat, en alguns casos doncs quasi als 300, precisament en aquestes zones no hem arribat als 50 litres per metre quadrat. Per tant, haurem de fer una crida a extremar la precaució, perquè realment seran dies complicats, amb temperatures baixes i velocitats de vent intenses, i per tant es poden produir incendis, es pot produir simultaneïtat, i que aquests incendis tinguin velocitats de propagació importants.
Repetim les zones que més preocupen actualment els agents rurals i els bombers de la Generalitat, són Terres de l'Ebre, Empordà, i
Camp de Tarragona, i litoral central de Catalunya, tot el litoral de Barcelona.
D'acord, en totes aquestes zones, però també en tota la resta de zones del país, per aquest vent que s'aixeca, d'aquest vent que continuarà bufant de mestral, cal que la gent vagi molt en compte aquests dies, oi, inspector?
Sí, sobretot evitar pues, la freqüentació de les zones forestals i el seu entorn a les hores de màxima insolació. Qualsevol descuit, qualsevol accident, de forma involuntària pot provocar un incendi forestal que pugui tenir conseqüències pues, catastròfiques. Per tant, hem de fer una crida a evitar qualsevol activitat humana en aquestes zones durant les hores de màxima insolació, per suposant pues, davant de qualsevol actitud imprudent per part de terceres persones avisar ràpidament el 112, doncs perquè els cossos d'emergències i els cossos policials puguin intervenir de forma immediata per corregir la situació.
Aquesta alerta des d'avui i fins al cap de setmana.
Sí, en principi fins dissabte comptem que les previsions és que es mantingui aquesta entrada de tramuntana i de mestral, i per tant tindrem aquestes condicions difícils ben de fins diumenge.
D'acord, doncs inspector en cap dels agents rurals, Toni Mur, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dit queda, doncs, molta precaució, molta prudència i, sobretot, molta responsabilitat. Per cert, que els bombers també treballen ara en un incendi a una indústria de formatges a Palamós, al Baix Empordà, i treballen una vintena de dotacions, i en una pilada de Twitter expliquen que la nau ha quedat molt malmesa, tot i que les del costat estan intactes. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Procicat. Mentrestant, a Grècia, un home de 57 anys ha entrat a la presó de forma preventiva per provocar 3 incendis forestals al nord-oest del país. El van detenir dissabte i ell mateix va confessar haver provocat 3 focs. Dilluns van detenir 4 persones més pel mateix motiu. A tot això, el govern grec preveu augmentar les multes per provocar incendis i multiplicar-les per 6. Multiplicar per 6 els 5.000 euros de sanció actuals fins als 30.000. I a l'Iran, el govern del país ha declarat que avui i demà siguin dies festius pel risc que comporta l'onada de calor que els està afectant i que s'espera que sigui especialment forta en les properes hores. Les oficines públiques i privades, les entitats bancàries i la borsa tancaran durant aquests 2 dies, segons ha explicat la televisió estatal al govern iranià. A les províncies meridionals del país, les temperatures han arribat als 50 graus. Fa pocs dies, l'Iran va arribar a registrar una sensació tèrmica de gairebé, atenció, 67 graus, una xifra que es troba al límit de la temperatura màxima que el cos humà és capaç de suportar. 4 minuts i arribarem a 8:45 del matí. A les últimes hores hi ha hagut una altra víctima mortal a les platges. L'agost ha començat amb la mateixa dinàmica que el juliol, després que hagi mort un home de 40 anys a la platja del Miracle de Tarragona. Es va ofegar ahir a la tarda mentre intentava rescatar uns banyistes amb problemes per sortir de l'aigua. Segons alguns testimonis, l'home es va llançar a l'aigua des de la zona de les roques per intentar rescatar aquestes dues persones i ja no en va poder sortir. Una moto d'aigua de salvament marítim el va tornar a la sorra per fer-li les maniobres de reanimació, però ja no van poder fer res per salvar-lo. En el moment de l'incident, encara hi havia els socorristes i onejava la bandera groga. I atenció, és la tercera persona que ha mort ofegada aquest estiu a la mateixa platja, a la platja del Miracle de Tarragona. En un mes i mig d'estiu a Catalunya han mort 24 persones ofegades. D'aquestes, 17 han estat a les platges. Justament per això, Protecció Civil posa el crit al cel i exigeix que urgentment s'impulsi una llei per fixar un nombre mínim de socorristes en funció de les persones que hi hagi a la platja en cada moment. De fet, el govern creu que aquestes dades d'ofegaments podrien millorar si s'aprova una regulació que a hores d'ara ja existeix en altres punts de l'Estat. La cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, defensa que calen més vigilants a les platges on s'acumulen més banyistes, també en aquelles on oneja la bandera groga. En una entrevista al Món a RAC1, Fonts reconeixia que el model actual fa difícil garantir la seguretat.
Quan els municipis contracten el servei de socorrisme, doncs normalment ho fan 8 mesos abans. 8 mesos abans, doncs no pots saber que aquest estiu, per exemple, doncs tindrem molts dies de sol, amb molts usuaris a la platja i, en canvi, moltes banderes grogues.
Protecció Civil considera que molts dels ofegaments es podrien evitar si els banyistes fossin més conscients dels riscos del mar. I afegeix que, en cas de presenciar un ofegament, el primer que cal fer, fins i tot abans d'entrar a l'aigua, és trucar al 112. També n'ha parlat Pere Aragonès. El president de la Generalitat demana als banyistes que extremin la precaució i assegura que l'administració reforçarà la vigilància allà on calgui.
Seguir doncs, fent una crida, extremar les mesures, també reforçar al màxim els serveis de vigilància i d'atenció i sobretot de resposta ràpida que s'han de tenir. Els serveis públics hi són i seran, però doncs, no està de més que cadascun de nosaltres doncs, extremem la precaució.
Dels 17 morts en platges aquest estiu, 2 han mort en espais sense vigilància. Tots dos la setmana passada, una dona de 88 anys a la platja del Somorrostro de Barcelona i un jove d'entre 25 i 30 anys, precisament a la platja del Miracle de Tarragona. Anem cap als Estats Units perquè la justícia nord-americana torna a investigar Donald Trump. Ho fa per tercera vegada, en aquest cas, pels intents de l'expresident d'invalidar els resultats electorals del 2020 als Estats Units i quedar-se a la Casa Blanca, tot i la victòria de Joe Biden. El fiscal especial del cas i un gran jurat l'imputen de 4 càrrecs d'obstrucció i conspiració. Trump, que per cert, lidera les enquestes per presentar els republicans en les eleccions de l'any vinent, haurà de presentar-se davant del jutge demà mateix. Donald Trump haurà de presentar-se davant del jutge, novament, demà mateix. Anem cap allà, anem cap als Estats Units. El nostre corresponsal és el Marc Tió.
Donald Trump s'enfronta a tres càrrecs de conspiració per defraudar els Estats Units, violar els drets civils i impedir la certificació dels resultats electorals i un més per obstrucció del procés oficial. El fiscal Jack Smith, que ha promès un judici ràpid per poder revelar les proves, també acusa sis col·laboradors de l'expresident, entre els quals el seu advocat a la Casa Blanca, Rudy Giuliani, de conspirar amb ell. En un comunicat, Trump ha comparat l'investigació amb tàctiques de l'Alemanya nazi, però el fiscal considera provat que ell és l'instigador de la insurrecció del Capitoli.
L'atac contra el Capitoli de la nostra nació el 6 de gener del 2021 va ser un assalt sense precedents a la seu de la nostra democràcia. Com descriu l'escrit de la imputació, va ser atiat per les mentides de l'acusat amb l'objectiu de bloquejar un dels pilars del nostre govern.
Malgrat les múltiples investigacions, Trump segueix sent el candidat favorit pels republicans de cara a les eleccions del 2024 i a l'última enquesta del New York Times estaria frec a frec amb Biden en un nou duel electoral.
De fet, la premsa internacional a aquesta hora destaca i molt aquesta situació de Donald Trump. Marc Suí.
The New York Times assegura que aquesta acusació té àmplies implicacions per a la democràcia i recorda que en tota la història dels Estats Units no havia vist mai un president que conspirés per mantenir-se al poder. The Washington Post admet que processar Trump és perillós, però diu que ignorar la seva conducta seria pitjor. The Times defensa que aquesta acusació és la més transcendental en els 247 anys d'història dels Estats Units perquè va directament al cor de la democràcia americana. A The Guardian, Lloyd Green apunta que 30 mesos després que Trump deixés la Casa Blanca en desgràcia, aquesta acusació l'enfronta a la música i Der Spiegel titula "Els pecats de Trump són la tragèdia dels Estats Units".
9:15 a.m. Política. El PSOE i Esquerra posen les cartes sobre la taula a pocs dies de començar les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. D'entrada, els socialistes posen el caramel a la boca amb un nou finançament autonòmic i els republicans endureixen les seves condicions per mantenir Sánchez a la Moncloa. Aragonès demana que es mulli amb algunes dates concretes. Ara ho expliquem. De fet, les negociacions es congelen aquests dies per les vacances dels principals líders polítics. Sánchez, per exemple, ha aparegut per sorpresa al Marroc amb la seva família. El president espanyol hi és 15 mesos després de la polèmica pel seu canvi de posició respecte al Sàhara i per l'espionatge de Pegasus relacionat amb el país nord-africà. Sigui com sigui, com dèiem, ara el debat polític gira al voltant del finançament de les comunitats autònomes. Concretament, al voltant d'un nou sistema. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, assegurava a Televisió Espanyola que és urgent. De fet, es compromet a assumir-ho aviat si continuen governant.
La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia y obligatoriamente lo vamos a abordar a lo largo de la legislatura y tendrá que ser un acuerdo con acuerdo con el principal partido de la oposición.
Aquí, però, hi ha una pregunta clau. Com el PSOE pretén reformar el sistema de finançament si ara mateix governa amb ben poques comunitats autònomes? Són Astúries, Castella-La Manxa i Navarra. De fet, ja han sortit al pas aquestes comunitats governades pel Partit Popular que no volen ni sentir a parlar d'una remodelació del sistema de finançament que qualifiquen de tractes de favors. El candidat del PP al Congrés per Múrcia, Luis Alberto Marín, ha titllat de vergonyós que el PSOE ofereixi com a moneda de canvi aquesta reforma. A Galícia, el govern autonòmic també s'ha mostrat preocupat per aquesta mesura, igual que Andalusia i el País Valencià, la comunitat més endeutada, on el president Carlos Mazón ha dit que no és just que aquesta remodelació es negociï, diuen, a l'habitació fosca del separatisme. Sobre el nou finançament, Pere Aragonès recorda que és una reforma que va molt tard. El president critica que ara els socialistes ho plantegin per interès polític.
Fa 10 anys que està caducat, ella fa 5 que és ministra. Si vol posar-s'hi, que s'hi posi. No anirem a negociar un finançament que impliqui altres comunitats autònomes. No anirem de la mà d'Ayuso i García Page a defensar un nou model de finançament.
En la roda de premsa posterior a la reunió de govern, Aragonès va assegurar que si Sánchez vol continuar sent president, ha de moure fitxa amb l'independentisme, més enllà del finançament. Recorda que han estat els vots dels catalans els que han frenat el PP i Vox. Per això, creu Aragonès, que Sánchez s'ha de mullar.
Complir amb Catalunya vol dir atendre la resolució del conflicte polític amb l'Estat sense por al que pugui dir la dreta i l'extrema dreta. En els darrers 4 anys hem avançat. Hem mogut Pedro Sánchez. I ara Pedro Sánchez s'ha de moure.
Ara bé, segons Aragonès, la carpeta que s'ha de treure del calaix és la del conflicte polític. Per això demana Sánchez que sigui valent i busqui la fórmula per posar fi a la repressió i fer que Catalunya pugui votar en un referèndum. A més, manté que la seva proposta implica aclarir el tauler.
Hi ha una proposta, acord de claredat, per fixar les condicions en què aquest referèndum es podria portar a terme. Hi ha altres vies, segur que té una altra via que les posi sobre la taula. No és tan important l'instrument, sinó el què? Referèndum i fi de la repressió. I a partir d'aquí, si es vol algun tipus d'acord, si es vol aprofitar l'oportunitat, tothom s'haurà de moure.
I sense concretar gaire, el president diu que ja ha parlat amb Junts.
Clar que hem parlat. Sí, hi ha converses, però han arribat al nivell de concreció d'entrar a dir, bueno, escolti'm, nosaltres tenim aquest posicionament, aquest altre, això és definitiu? No, són contactes, vaja, molt inicials.
Aragonès, que diu que sí que hi ha hagut una presa de contacte amb Junts, però els postconvergents no hi acaben d'estar del tot d'acord. Avui llegim a VilaWeb que el partit ha desmentit les informacions sobre contactes i negociacions per la formació del Congrés espanyol. Fons de la direcció de Junts remarquen aquest mitjà que encara no han parlat de condicions amb ningú, ni en l'àmbit català ni en l'àmbit estatal. Sobre aquestes condicions, avui el diari Ara fa un repàs que ens ajuda a tots per clarificar ben bé qui demana què en les negociacions per investir Sánchez. D'entrada, Esquerra i Junts van de la mà en tres temes: el referèndum, l'amnistia i la gestió de l'aeroport. Els republicans, per la seva banda, també pressionen perquè el català es pugui utilitzar al Parlament Europeu, el traspàs de Rodalies i acabar amb el dèficit fiscal. El Ministeri d'Igualtat vincula l'augment de crims masclistes amb el negacionisme de l'extrema dreta, que neguen la violència masclista i l'existència dels feminicidis directament. Va ser durant el comitè de crisi que es va reunir ahir, després d'un juliol negre amb 8 dones assassinades a tot l'estat. El govern espanyol també vincula l'augment dels crims amb les vacances d'estiu. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, factors ambientals com la calor i els hàbits de convivència durant els mesos d'estiu fomenten l'increment de la violència masclista. Juliol és, sens dubte, un mes negre per la violència de gènere. 8 assassinades el mes passat a tot l'estat. El juliol de 2010 i 2019 en van ser 10. I 9 dones van morir assassinades per homes el juliol de 2015. Per la delegada del govern contra la violència de gènere, Victòria Rossell, preocupa la difusió creixent de missatges que neguen la violència masclista.
Creemos muy importante insistir en que a la juventud los mensajes que le están llegando no pueden ser de relativización de las violencias machistas y mucho menos de negacionismo. Que violencia no es solo el asesinato, que agresión sexual no es solo una violación grupal con heridas y con sangre.
En els primers 7 mesos de l'any han mort assassinades 31 dones a tot l'estat, 7 d'elles a Catalunya.
Un fenomen, aquest de l'augment de la violència masclista durant les vacances d'estiu, que ja apuntava dilluns, recordem-ho, a RAC1, la directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, la Laia Rosich.
Els espais de convivència, els espais que, doncs, que són d'estiu o de vacances, molts cops, evidentment, generen més situacions, igual que no? Més hores d'estar junts, i, per tant, molts cops el que notem que hi ha més demanda, més trucades, més demanda als serveis després d'aquestes èpoques.
Mentrestant, aquí a Catalunya, el Departament d'Igualtat i Feminisme es vol tirar endavant un nou protocol per millorar l'atenció a les víctimes. Consistirà en recollir més informació de la vida i l'entorn tant de víctimes com d'assassins. L'objectiu és detectar les situacions de risc i poder-les prevenir. Fins ara, les investigacions se centraven a recollir informació sobre si la dona havia acudit o no a algun servei especialitzat. Recordem que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajut als telèfons 016 i al 900 900 120. A tot això, ahir a la tarda, el jutge va enviar a presó sense fiança l'home de 34 anys que la matinada de dilluns hauria matat la seva parella a Barcelona, al districte de Nou Barris. Està acusat d'assassinat perquè, segons la resolució judicial, l'atac va ser molt violent i la víctima va patir abans de morir. El presumpte assassí va comparèixer ahir al jutjat de violència sobre la dona, però es va acollir el dret a no declarar. Xavi Pardo.
Els Mossos d'Esquadra el van detenir diumenge després de, suposadament, haver punyalat la seva dona a casa seva on feia poc que vivien. Segons explica el jutge, va ser el mateix detingut qui va trucar a la policia assegurant que ho havia fet per defensar-se perquè ella l'havia atacat primer. Però l'informe forense diu que l'home no té cap senyal d'agressió i, per tant, conclou que s'ho va inventar. Fonts judicials apunten que no consta cap denúncia prèvia per maltractaments o altres agressions entre la parella.
I Dani Alves compareixerà avui per tercera vegada davant la jutgessa després que l'hagi processat per la presumpta violació d'una noia a la discoteca Sutton de Barcelona i l'hagi deixat a un sol pas del judici. Alves compareixerà a 1:45 del migdia per escoltar el seu processament. Recordem que l'exfutbolista es podria enfrontar a una pena de 10 anys de presó. Tot plegat, quan Austràlia, atenció a aquest cas, han acusat un antic educador infantil d'haver comès més de 1.600 delictes d'abús sexual contra un centenar de nenes menors de 10 anys. Hauria passat entre els anys 2007 i 2022. L'any passat la policia va trobar a casa seva més de 4.000 fotografies i vídeos d'abusos que presumptament ell havia gravat. En un minut haurem arribat a les 8:40. Ens faltaran 20 minuts per coronar les 9 en punt del matí. Encara ens queden uns quants temes diversos i bastant interessants per explicar-vos aquí els apunts imprescindibles per anar pel món, com per exemple aquest cas que començàvem a explicar a les 8 del matí sobre aquest accident de trànsit bestial que va deixar unes seqüeles de per vida a una família i que ara directament ha quedat prescrit i els culpables han quedat absolts. Hem de parlar dels taxistes, òbviament, és estiu, hem de parlar dels taxistes i també de la Ryder Cup i d'un nou videojoc que arriba a Netflix i que s'ha fet a Catalunya. Fins ara.
Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com el raïm sense llavors a només 1,29 al mig quilo. Afanya't, per cada compra de 50 euros o més a Aldi, guanyes un regal segur de 50 euros en experiències. Puja els teus tiquets fins al 15 d'agost i, a més, entra al sorteig de grans premis. Més informació a aldi.es. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost, 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torna al Bazar de Lidl l'esperada planxa de pàdel Surf Mistral convertible en caiac des de demà per 299,99. I només amb Lidl Plus estalvia 20 euros addicionals. A més, no et perdis el nostre 2x1 en articles de moda de platja. Lidl, marca la diferència.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va sent hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners. Que el teu cotxe et manté el seient calentó? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Horitzontal, 22 lletres. Revista de passatemps que cada diumenge pots aconseguir amb La Vanguardia. La resposta? Mega passatiempo semanal. Si vols un estiu ple de sudokus autodefinits o mots encreuats, emporta't cada diumenge un nou mega passatiempo semanal amb La Vanguardia per només un euro.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
8:42, com dèiem, avui a 9:15 del matí, en temps de tertúlia aquí al Món RQ, parlarem d'un cas flagrant de lentitud de la justícia. És un cas que avui recullen el Diario.es i el Periódico. El 2003 hi va haver un accident de trànsit a Vilanova i la Geltrú. Una parella i els seus tres fills circulaven pel centre del municipi quan un cotxe que circulava a gran velocitat competint amb un altre vehicle se li va tirar a sobre. Tota la família va quedar ferida de moltíssima gravetat i arrossega seqüeles de per vida. La dona, per exemple, té paràlisi a les extremitats i el pare i dos dels seus fills tenen la invalidesa permanent. Malgrat la gravetat d'aquest cas, 20 anys després, els responsables n'han quedat impunes. El procés judicial s'ha tramitat de forma molt lenta i l'última sentència considera que, havent passat tant temps, els delictes ja han prescrit. Laia Framis.
Sí, el judici no es va fer fins al 2015, per tant, 11 anys després de l'accident, i la sentència va trigar 3 anys més, per tant, 2018. Condemnava els acusats a 2 anys de presó i a una multa, però hi van presentar recurs i tot plegat va quedar en paper mullat. La justícia també va trigar 4 anys més a resoldre-ho i, com dèiem, va dictaminar que el cas ja havia prescrit. A més, no està gens clar, a hores d'ara, que aquesta família pugui cobrar la indemnització que els pertoca i que, amb els interessos acumulats, frega els 5 milions d'euros.
En parlarem d'aquí una estona amb el periodista de Tribunals del Diario Bonés, Oriol Soler, que signa aquesta peça publicada al Diario i també al Periódico, i també farem un truc a l'advocat de la família, Toni Calet. Més coses. 95 anys de presó per l'autor del triple assassinat a Ciutat Vella, Barcelona. L'home també haurà de pagar entre 50.000 i 300.000 euros d'indemnització als familiars de les víctimes.
El jutge confirma que el condemnat va cometre tots els crims dels quals se l'acusava. Va passar el 20 de gener del 2020 en qüestió de només una hora i mitja. A les 3 de la tarda va matar a ganivetades un home al seu pis i després hi va calar foc. Després va escanyar una dona davant de casa seva i finalment va matar un treballador de l'Ajuntament de Barcelona a tocar de la plaça Sant Jaume. En total se li han atribuït 2 delictes d'assassinat, 1 d'homicidi, 1 d'incendi, 4 de robatoris amb violència, 1 altre de lesions i 2 més d'amenaces.
I atenció a això, els Mossos han detingut un avi de 77 anys a Llívia, a la Cerdanya, com a presumpte venedor de droga. I no només això, la policia apunta que és un dels més actius a la zona. Al seu domicili hi han trobat cocaïna i 4.000 euros en efectiu. Anem cap allà, Julen Andrés.
Es tracta del resultat d'una investigació oberta al mes de març. Els Mossos d'Esquadra tenien indicis de que un home traficava amb droga en 2 carrers de Llívia. Aleshores es van desplegar diferents dispositius policials que han acabat amb la intercepció de 3 persones amb droga. Totes 3 li haurien comprat fins a 5 dosis de cocaïna per autoconsum a l'home de 77 anys. A banda de la cocaïna i els 4.000 euros en metàl·lic, els Mossos d'Esquadra també han trobat al domicili del detingut una bàscula de precisió i diferents estris per manipular la droga. L'home està acusat d'un delicte contra la salut pública.
I per cert, la Guàrdia Civil ha detingut un centenar de persones per estafar més d'un milió d'euros a través d'SMS fraudulents.
Les detencions es van fer a Barcelona i a Madrid. El grup funcionava fent-se passar per bancs a través de missatges de text que enviava les possibles víctimes. Els deien que els havien trobat càrrecs inesperats als comptes i que si els donaven les dades els ajudarien a recuperar els diners. Els càrrecs no existien i els estafadors aprofitaven aquestes dades per buidar les butxaques de les víctimes. En total s'han pogut recuperar 380.000 euros d'aquests diners robats a 350 víctimes identificades.
Amb això hem arribat a 9:45 del matí. Élite Taxi anuncia mobilitzacions a Barcelona a partir del setembre com a resposta a la sanció de 123.000 euros que els ha imposat l'Autoritat Catalana de la Competència. L'organisme els ha multat per la crida que van fer a boicotejar Uber quan l'aplicació va tornar a la ciutat. Una decisió que ha fet enfadar i de valent el portaveu dels taxistes, Tito Álvarez, que ja ha anunciat que la recorreran. Diu que està convençut que la tombaran als jutjats i pressionaran el govern perquè es rectifiqui.
Nos han cabreado mucho más. Vamos a ver esos políticos que se les llenaba la boca que si la represión, que si la libertad de expresión, a ver qué dicen ahora. Porque son los que están gobernando en Cataluña y son los responsables de esa institución que es un tribunal franquista.
Aquesta sanció, sense precedents al món del taxi, torna a obrir un conflicte entre taxistes, vehicles, BTC i competència, l'enèsim. Sergi Alemany.
Si el govern no es pronuncia, els taxistes ja han amenaçat d'anar a la vaga després de les vacances d'estiu. És la reacció a una sanció que consideren una fotografia tergiversada de la situació real al carrer, on defensen que les empreses de BTC van aparèixer per intentar eliminar el taxi. El portaveu dels taxistes, Tito Álvarez, avisa que ningú els farà callar.
A partir de septiembre vamos a empezar un calendario de movilizaciones hasta que los políticos que hablan de libertad de expresión salgan a dar su opinión de este órgano que es independiente y que defiende multinacionales que están avasallando y acosando a trabajadores.
I assegura que ningú s'hi posarà de perfil i deixa entreveure el retorn a una escalada de picabaralles al carrer entre taxistes i conductors de BTC si no s'intervé abans.
Atenció a això també perquè fins divendres els veïns de Portbou, a l'Alt Empordà, continuaran tenint aigua salada rejant de les aixetes. L'Ajuntament admet que hi ha un conflicte per decidir qui paga els 60.000 euros que costa solucionar la situació, però el nou alcalde garanteix que a finals d'aquesta setmana almenys el problema ja estarà solucionat. Mentrestant, un camió cisterna subministra aigua potable als ciutadans.
L'aigua a Portbou surt salada per un excés de clorur perquè les membranes de la planta d'osmosis que hi ha al municipi estan caducades des del 2019. Cal canviar-les, però ningú se n'ha fet càrrec fins ara. L'actual alcalde, Gael Rodríguez, diu que l'anterior equip de govern municipal se'n va desdir i que per això ara s'ha arribat a aquesta situació.
I en aquest poble hem estat molt confiats per tenir un pantà, per tenir una planta d'osmosis, però no ens hem preocupat de que això no falli, de que això funcioni sempre correctament. No hauríem de tenir cap problema amb l'aigua, perquè tenim un pantà i una planta d'osmosis i tenim un pantà contaminat i una planta d'osmosis amb membranes obsoletes i que, per tant, no fa un bon filtratge de la sal.
Els veïns eviten cuinar i beure amb aigua de l'aixeta i només l'utilitzen per dutxar-se i per fer neteja.
I, per cert, el futur de Catalunya com a seu del torneig de golf Ryder Cup queda a l'aire. La Generalitat ha descartat autoritzar la construcció d'un tercer camp de golf a Caldes de Malavella, a la Selva, que era precisament el requisit que reclamava l'organització perquè Catalunya pugui acollir la competició el 2031. El govern argumenta que ja hi ha prou camps de golf al país i que seria irresponsable construir-ne un de nou en plena sequera i crisi ambiental.
Tot i la negativa de la Generalitat, la Ryder Cup encara no ha descartat portar la competició a Catalunya. La setmana vinent, representants del torneig visitaran les instal·lacions del PGA Catalunya. També mantindran una reunió reunió per veure quines són les opcions perquè Caldes de Malavella sigui la seu d'una de les competicions més prestigioses de golf del món. L'empresari gironí defensa la construcció del tercer camp de golf per poder acollir la Ryder Cup. Asseguren que tindrà un impacte econòmic molt important per l'hostaleria i per la restauració de la zona.
La farmacèutica Ipra necessita 300 voluntaris de 65 anys o més que vulguin participar en un estudi per esbrinar si la seva vacuna contra el Covid funciona bé si s'administra conjuntament amb la de la grip. L'Agència Espanyola de Medicaments ha autoritzat aquest assaig que es farà en 8 hospitals de l'Estat. Un d'aquests serà els germans Trias i Pujol a Badalona. 300 voluntaris necessita la farmacèutica gironina Ipra de 65 anys o més. En té més detalls la Mar Poyato.
Els voluntaris es dividiran en tres grups de manera aleatòria. Alguns se'n rebran les vacunes i altres se'n rebran dosis de placebo. Llavors estudiaran quines són les reaccions que tenen els pacients. Ho ha explicat a RAC1 el metge i investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions, José Molto.
És un estudi molt senzill, un estudi que només dura un mes. Els participants vindran el primer dia i els hi ficarem les dues vacunes, una a cada braç. Després tornaran a la setmana següent, compliran un diari i s'han tingut mal molèsties locals o febre o qualsevol símptoma.
Molto diu que els efectes secundaris seran mínims.
Són vacunes que es toleren raonablement bé, poden tenir algun petit efecte secundari que si té alguna vacuna pues està una mica xafat o una mica de febreta durant les 24-48 hores.
Les persones que hi vulguin participar han d'enviar un correu electrònic a assaig@lluita.org.
Netflix llança el seu primer videojoc fet a Barcelona. Segons el periòdico, la plataforma tindrà una edició exclusiva de Cut the Rope. És un joc dissenyat i produït a la ciutat que bàsicament és un trencaclosques protagonitzat per un ninot verd. El personatge ha de menjar-se un caramel que penja de diverses cordes connectades entre elles. Una saga, la d'aquest videojoc, que va començar l'any 2010 i que ara ja és mundialment coneguda amb, atenció, 2 bilions de descàrregues.
És la primera vegada que Netflix, que ja té 70 videojocs al seu catàleg, fa servir el mercat espanyol per llançar una de les seves creacions. Segons el periòdico, l'aliança s'ha segellat amb Zeptolab, que és una companyia d'origen rus que va traslladar la seva seu central a Barcelona el 2016 i que ara és la responsable d'aquest videojoc, que de moment només està disponible en mòbils i en tauletes. Cada dia hi ha un nivell diferent que serà el mateix a totes les parts del món.
I per cert, la intel·ligència artificial continua agafant embranzida i ara tindrà protagonisme també a YouTube. Segons ha anunciat la plataforma, la faran servir per resumir alguns dels seus vídeos. Amb aquesta novetat es crearà una sinopsi ràpida perquè els usuaris puguin tenir una idea del contingut dels vídeos abans de veure'ls.
En un comunicat, la plataforma ha anunciat que de moment aquestes sinopsis només apareixeran en alguns vídeos en anglès i que encara no les podran veure tots els usuaris. Els resums, però, no substituiran les descripcions dels vídeos que escriuen els mateixos creadors.
Aquest cas està molt bé. El Suprem ha confirmat la condemna a una dona que va explicar en un programa de televisió que no podia dormir pel soroll que feia la seva veïna quan tenia relacions sexuals. La dona i Televisió Espanyola han de pagar de forma conjunta una indemnització de 10.000 euros a la víctima. En aquest cas, el tribunal considera que preval el dret a l'honor i a la intimitat per davant del dret a la llibertat d'expressió.
La veïna afectada va presentar una demanda perquè el reportatge explicava que l'havien multat per fer sorolls que superaven els decibels permesos. Segons la informació, els sorolls provenien del llit de la veïna, que tenia molta activitat sexual i que fins i tot feia caure alguns objectes a terra. També s'explicava que havien aparegut esquerdes a casa seva i apuntava que possiblement es dedicava a la prostitució. Ara el tribunal considera que no té rellevància pública i, en canvi, perjudica la veïna afectada. Per això, ara l'hauran d'indemnitzar.
Més coses. Les arribades de migrants a Espanya per Algèria creixen més d'un 30% respecte a l'any passat. Ho llegim avui a La Vanguardia. És la fórmula que han trobat les màfies que trafiquen amb les persones que volen arribar a la península Ibèrica i les Balears per driblar l'alta presència policial que hi ha al Marroc. L'Algèria és una de les rutes més perilloses. En canvi, la de Canàries baixa un 11%. I encara sobre refugiats, recordeu que fa unes setmanes us vam explicar que el govern britànic havia tancat 500 migrants que demanaven asil en una barcassa gegant, com si fos una presó flotant? Doncs bé, avui llegim també a La Vanguardia que ara els ports del Regne Unit es neguen a acollir aquestes embarcacions. Alguns diuen que aquesta funció de presó flotant va en contra dels drets humans. Altres diuen que fa mal efecte. I fins i tot n'hi ha que no volen que hi hagi conflicte entre els ciutadans racistes i xenòfobs del país que es queixen que s'acullin refugiats.
El govern britànic no sap què fer amb els immigrants que arriben en pastera al canal de la Mànega. Acollir-los en aquestes embarcacions els costa 7 milions d'euros cada dia, uns 125 euros la nit. Inicialment, l'executiu havia comprat 3 barques gegants, però n'han hagut de tornar 2 perquè ports com els de Londres o Edimburg les han rebutjat pels motius que ara dèiem. A Portland, on està atracat l'únic vaixell que queda, els últims dies ja hi ha hagut manifestacions favorables i contràries a la presència d'aquesta embarcació. La nau és l'allotjament dels migrants mentre l'administració analitza les seves sol·licituds d'asil. Legalment no estan detinguts i, per tant, els ocupants poden baixar del vaixell. Però això sí, han de passar un control de seguretat cada cop que volen sortir-ne.
I un vessament de petroli a la costa d'Algesires ha fet saltar totes les alarmes a la costa de Cádiz, en plenes vacances d'estiu. Ahir, un tanc d'un vaixell que subministrava combustible a una altra embarcació es va desbordar i va obligar a tancar el port de Gibraltar. De moment, encara no se sap quina és la quantitat de fuel que s'ha vessat al mar.
L'autoritat portuària de Gibraltar va posar en marxa ahir el pla de contingència per vessaments de petroli i va notificar-ho a les autoritats espanyoles. El servei de socorrista també estan alerta per si es detecta l'arribada de petroli a les platges. A Gibraltar ja hi ha 2 platges amb bandera vermella per la presència d'ataques de fuel.
I el Ministeri d'Assumptes Exteriors rus compara els atacs ucraïnesos sobre Moscou amb els atemptats de l'11S a Nova York. És l'estirabot que va fer ahir la portaveu del Ministeri, Maria Zajaua, que va dir que la metodologia que fa servir Kiev és la mateixa que l'atac contra les Torres Bessones. Unes declaracions que no van agradar gens al Kremlin i per això se'n va desmarcar unes hores més tard.
El portaveu del govern rus va matisar les paraules de Zajaova i va dir que no veu cap relació entre els atacs d'aquests dies contra la capital russa amb l'atemptat terrorista del 2001, en què recordem que van morir prop de 3.000 persones. Mentrestant, però, les autoritats russes continuen denunciant atacs amb drons sense tripulació contra edificis civils. Des d'aquí ja han avisat que continuaran amb aquesta estratègia i que cada cop seran més freqüents. Just Rússia ha rebut més de 120 atacs amb dron aquest any.
Fa 10 anys que els treballadors més joves perden poder adquisitiu. Del 2001 al 2021, el seu salari mitjà va augmentar un 7%, però el cost de la vida, en base a l'IPC, va augmentar el doble. Són dades de l'Observatori del Treball que apunten que el sou mitjà d'un treballador menor de 25 anys se situa en els 13.200 euros bruts anuals. El d'un treballador d'entre 25 i 34 anys puja fins als 23.000. Les dades de l'Observatori de Treball també indiquen que, en general, els sous més alts són els que més pugen. Ho van fer durant 7 anys seguits, mentre que entre els que cobren menys només ho han fet els últims 3 anys. Ara mateix, a Catalunya, el 10% de la població amb sous més elevats cobra 4,6 vegades més que el 10% que té els sous més baixos. Mentre que els primers reben 49.600 euros anuals, els segons no arriben als 11.000 euros. I un últim apunt de la plana econòmica, l'Agència Tributària Espanyola va recaptar l'any passat 16.675 milions d'euros amb la campanya de lluita contra el frau fiscal en grans empreses i patrimonis de persones físiques. Cultura, avui comença el Festival de Cinema de Locarno a Suïssa i ho fa amb molta presència catalana. S'hi presentaran 3 pel·lícules i un curtmetratge amb segell català. L'estrena més destacada és la de La imatge permanent, de Laura Ferrés, que competirà per aconseguir el Lleopard d'Or, el guardó més preuat del certamen.
Els altres films que es presentaran són la pel·lícula rodada entre el País Basc i Catalunya, Negu Hurbilac, del col·lectiu Negu, Temps Futurs, de Víctor Checa, i el curtmetratge De Imperio, d'Alessandro Novelli. El Festival de Locarno s'allargarà fins al 12 d'agost i no ha quedat al marge de la vaga d'actors de Hollywood. Per exemple, l'actor anglès Riz Ahmed ja ha cancel·lat la seva presència al festival.
3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Anem a posar una mica de música. Els britànics Simply Red actuen aquesta nit al Festival Cap Roig. El grup ha exhaurit totes les localitats del recinte de Calella de Palafrugell amb més de 50 milions, de 60 milions d'àlbums venuts en tot el món. La banda és un dels plats forts d'aquesta edició. El concert començarà a 11:15 de la nit. I el Festival Terra Mar de Sitges avui és el torn de la francesa Zaz. Cantant i presentarà el seu darrer treball, Issa. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades disponibles. Es poden comprar a través del lloc web del Festival Terramar. D'altra banda, els Stay Homes arriben avui al Festival de Música de Cambrils. Guarda, si no hi ha llum, I presentaran el seu darrer treball, Homes. El concert començarà a les 10 de la nit i encara podeu aconseguir entrades. Encara podeu aconseguir entrades per anar a veure els Stay Homes al Festival de Música de Cambrils aquesta nit a les 10 de la nit. El Festival Castell de Peralada avui ha ret homenatge a la soprano catalana Victoria de Los Ángeles. L'homenatge coincideix amb el centenari del naixement de la soprano i anirà a càrrec de la cantant Núria Rial i el pianista Rubén Fernández Aguirre. Tot plegat començarà a les 8 del vespre. Encara a la Costa Brava, el cantant Carlos Rivera fa parada al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. El de Mèxic estarà presentant el seu últim disc, Sincerándome. I, per cert, aquest divendres, RAC 105 i Sons del Món organitzen la festa al ritme de la nit a Village, la Ciutadella de Roses. Afirmen que sonarà el millor...